Ràdio Més, el nou espai d'àudios a la carta del Prat Ràdio. Segueix els nous podcasts de Dones al Mar o Simple Política, Girem el Món o el d'aquí i d'allà. Això i molt més, quan tu vulguis, a l'espai web El Prat Ràdio Més. Enamora't i gaudeix de la teva ràdio local més, més i més. El Prat Ràdio Més.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
Tens un comerç al Prat?
Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
93 478 5360
93 478 5360
Al Prat tot resulta ben pagat.
After Express recupera l'essència del so trans i progressiv. Els clàssics i no tan clàssics que ja no punxen els DJs estrella els segueixes tenint al Prat Ràdio. After Express, amb Javier Martínez. Diumenges de 10 a 12 del matí al 91.6 FM.
A què t'agrada la bona música? Doncs has d'escoltar Prat Blues Radio, el millor programa de blues. Els divendres a 2:15 de la nit per el prat.digital/ràdio. The blues is all right.
Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639-47-67-01. I com sempre també ho pots fer a través de les nostres xarxes socials. twitter.com/planetaprat i facebook.com/planetaprat.
Planeta Prat.
Minuts per sobre de les 12 del migdia. Avui tenim un programa molt intens i acabarem parlant d'un tema que marca la vida de moltes persones, com és el fet d'haver de conviure amb dolor crònic. És un dels temes que es tractarà també a l'Aula Salut. Ja sabeu, aquestes trobades per parlar diferents temàtiques que ens afecten a nivell de salut transversal. Avui ens torna a visitar l'Héctor Gómez, el cap de Salut Pública. Què tal? Com estàs, Héctor?
Bé.
Que no ens visitaves des de feia un any i avui has repetit.
Sí.
Doncs vinga, anem a posar-nos aquest barret de salut i explica'ns una miqueta què és això de l'Aula Salut i precisament per què heu volgut destacar aquesta part de conviure amb el dolor, que és una cosa que de veritat és condicionant per la vida de molta gent.
Sí, és un tema que és extremadament discapacitant, et limita Exacte. Moltíssim, però no és una patologia ni mortal ni fàcilment identificable ni tractable amb fàrmacs. Amb la qual cosa és una qüestió que és molt difícil d'afrontar i depèn moltíssim de la sensibilitat de l'equip sanitari que t'atén, perquè és tan difícil d'objectivar i de mesurar i de quantificar que moltes vegades doncs, és una cosa que queda tapada, que es va acumulant, que depèn moltíssim de l'autopercepció també. Les persones amb poca activitat tenen més temps per escoltar aquestes sensacions i és una roda que es va cronificant i que va dificultant molt el tractament. A més, tradicionalment sempre s'ha vinculat amb unes qüestions reumatològiques, també difícils d'identificar, i bueno, és una qüestió que amb, el, amb la disminució de l'activitat, amb l'aïllament, amb l'augment de l'edat de la població, doncs que és un tema que cada vegada a les consultes es va detectant més.
Uh-huh. I és per això, no, que ens visitarà el doctor Mayoral per parlar també d'unes unitats específiques que existeixen a nivell hospitalari.
Sí, no diré que no són necessàries aquestes unitats, i menys convidant el doctor Mayoral, però acostuma a ser una solució que demanen les persones afectades. Clar. Demanen una especialització...
Són aquestes unitats del dolor, no?, que molta gent que coneixem, gent amb dolor crònic, van passant cada certs mesos, no?, a pal·liar una mica aquest dolor.
És una demanda que fan totes aquestes persones que estan encara ansioses en quant al diagnòstic. Uh-huh. Val? Segurament el Paco parlarà més de la part més mèdica, però des del punt de vista de la nostra competència municipal, nosaltres hem de treballar sempre aquesta patologia d'una forma comunitària. Mm. Parlar de l'activitat física, parlar del benestar emocional i relacional, i no tant de les unitats. De totes maneres, i arrel també de tota la campanya que vam fer respecte al 50 aniversari de l'Hospital de Bellvitge, això ens ha millorat també, després de la pandèmia, a recuperar aquest contacte que havíem tingut tradicionalment amb l'hospital, i ara hem valorat doncs la possibilitat de portar el doctor Mayoral, que expliqui exactament això, i veure com es relaciona tant amb el diagnòstic atenció primària, les activitats comunitàries que fem des de l'Ajuntament i des de les altres figures dels equips d'atenció primària, i aquestes unitats especialitzades que tenen aquesta funcionalitat però que no necessàriament són per tothom. No tothom que té un dolor persistent diagnosticat és susceptible de ser pacient de la unitat del dolor, sinó que depèn directament de l'arribació del seu metge de capçalera.
Aquesta xerrada serà demà a 6:45 de la tarda a Jardins de Pau, i si no m'equivoco, amb un èxit de convocatòria absolut.
Sí, perquè com ara explicarà el Paco, no només hem fet aquesta convocatòria oberta, sinó que hem fet una miqueta de prescripció directa a uns grups de persones que ara mateix estan en aquestes accions comunitàries.
Al final és el més interessant, no?, que pugui adreçar-se cap a persones que realment puguin veure's afectades, no?
Exacte, i que ja estan rebent aquestes altres acompanyaments de cara a millorar la seva percepció del dolor.
Doncs ens acompanya el doctor Francisco Marín, que és un habitual d'aquests micròfons, perquè ja sabeu que tenim el Tinc al Cap a la ràdio, ens ajuda molt a nivell divulgatiu, és metge d'atenció primària el 17 de setembre. Què tal, com va?
Encantat, com sempre.
I que de fet faràs una mica del paper aquest, no?, d'intermediari entre el que és l'atenció hospitalària, aquest dolor crònic, i el que ja es treballa des de l'atenció primària. Aprofitarem, com sempre, i comencem per explicar què és el dolor crònic i una mica com el viviu també des de l'atenció primària.
Doncs la veritat és que, bueno, per definició s'entén el dolor crònic tot aquell que no té una causa aguda i que després d'un tractament o d'una diversificació de tractaments o una teràpia múltiple no aconseguim tractar-ho d'alguna manera, no? Tant adones que realment arriba un moment que el dolor sí que té un component físic, fisiològic, segurament concret, però que ja el propi dolor genera ansietat, genera incertesa, genera incapacitat de la persona a l'hora de portar a terme les seves activitats rutinàries, de manera que s'afegeix un component psicològic importantíssim. Llavors, nosaltres la sensació que tenim moltes vegades, els sanitaris i les sanitàries, és que quan ve una persona amb dolor crònic, teníem poc marge de maniobra, amb el sentit que una de dues, o afegies algun tractament més, de manera que ja estem prescrivint al centre d'atenció primària medicació analgèsica molt potent, amb molts efectes secundaris i que haurien de vigilar, però clar, és que no tenim cap altra possibilitat. O bé, el derivaves a alguna de les especialitats per estudi, que al cap i a la fi tampoc hi afegia una solució concreta. Al millor arribaves al diagnòstic, però no afegies una solució concreta. Amb l'arribada de les noves figures que van presentar fa un temps, de les referents de benestar emocional comunitari, vam veure la necessitat, o vam valorar la necessitat de crear grups de suport psicològic per tot aquest component que et comentava jo ara, no? Per, com, perquè perceps que la persona que té dolor ho viu cada cop més malament, que no té eines, no té armes per enfrontar-s'hi, que se sent incapacitada, que això genera, acaba generar ansietat, quan no depressió, aïllament, i per trencar una miqueta aquest cercle viciós, vam entendre que les figures de les Rebex era potser la figura més assenyada. Uh-huh. Elles són de formació, elles i ell, l'Helena, la Stephanie i el Víctor, són psicòlegs de formació i llavors ens estan ajudant moltíssim amb tota la gestió del dolor crònic, amb tota la part psicològica de la gestió del dolor crònic. La veritat és que
és veritat que fins a aquests grups, no, el que es podia fer és anar fent visites periòdiques a aquests metges d'atenció primària, explicar les mateixes situacions, cada vegada s'agreujaven més, no? I és veritat que, clar, no teniu els temps suficients moltes vegades per a aquest espai que alleugeria el dolor, pot ser compartir el patiment.
Exacte. No.
I en aquests espais és on realment es treballa de forma psicològica i de forma conjunta. Clar, sí que és veritat que algunes coses a nivell mèdic es poden fer, no? Es poden anar provant, però no només aquestes coses, no?
No, a veure, l'analgèsia és la que
clar.
És a dir, no hi ha més no hi ha més material, és a dir, tenim el que tenim i a base d'anar visitant la persona arribes al tope analgèsic quan a medicació estem, és el que us comentava una miqueta abans, no? Estem fent servir tramadols o codeïna, que són opiacis menors, que tenen tot d'efectes secundaris que els haurem de gestionar en algun moment, no? Uh-huh. No,
És veritat que les persones també han d'anar canviant aquest xip, no? Perquè el que esperem moltes vegades quan anem a l'atenció primària és aquesta pastilla que màgicament ens tregui aquests dolors.
Sí, no, i t'adones també que si tens prou temps i aquell dia vas una miqueta més tranquil i tens prou temps per visitar la persona i t'explica una miqueta els seus condicionants, potser no cal que canviïs la medicació, potser ni se n'adona, se'n va contenta la persona i no li has canviat la medicació, o sigui que és evident el component psicològic i que és evident que hem d'abordar per aquí, perquè si no tenim més eines. Tenim, bueno, les especialitats, tenim, com ara comentava un, no, que és el motiu de xerrar demà, les unitats de dolor, que nosaltres fonamentalment les utilitzem des d'atenció primària quan derivem al pacient, quan no tenim més analgèsic, quan entenem que potser cal aplicar alguna tècnica invasiva que li han de fer a l'hospital, o per demanar proves d'imatge que no tenim accessibles als centres d'atenció primària.
Com podem sortir del bucle, que moltes vegades, aquí hem parlat de diverses coses, sobretot l'Héctor ha parlat d'activitat física, d'altres entorns, no? D'intentar que aquesta persona s'aïlli el menys possible, sobretot a causa d'aquest dolor, però és molt difícil sortir d'aquest cercle viciós on tot em destorba, on tot em costa moltíssim esforç, no? Sortir al carrer és molt d'esforç per mi i a la vegada és beneficiós, no? És mitjançant aquest acompanyament que es dona en els grups de suport, per exemple?
Sí, nosaltres el que hem vist amb els grups, el que fem essencialment és posar, muntar grups, els porten les Rebex que comentàvem ara, però són grups d'iguals, és a dir, és una persona, o sigui, un dels hàndicaps que té una persona amb dolor crònic és que moltes vegades al seu voltant no se la creu. Llavors,
totalment.
Si tu poses a aquesta persona, a Pepita, amb una altra Pepita que té el mateix i veu que realment pateix el mateix, exactament l'estàs validant, i la validació aquesta sembla que no, però baixa bastant el grau de dolor, o sigui, el dolor que sents. I són grups d'iguals, o sigui, la idea és són grups d'iguals dirigits o acompanyats per una persona que és psicòloga i que t'ensenya una miqueta a no donar-li més importància, o sigui, el dolor existeix, el dolor és el que és. A no donar-li més importància, a treure el condicionant. Com que tinc dolor, no quedo amb les amigues. Com que tinc dolor, no vaig a recollir els meus nets. Com que tinc dolor, tal. I està sent, amb l'experiència que tenim amb els 3-4 grups que portem, està sent molt satisfactòria. Fins i tot estan generant grups de WhatsApp les mateixes pacients. Parlo en femení perquè sabeu que el prototip és dona de 45-46 anys, és molt més freqüent, per exemple, la fibromiàlgia, que és el prototip d'aquest tipus de malaltia, és molt més freqüent, 21 vegades més freqüent en dones que en homes, però bueno, també s'afecten, també hi ha homes afectats. En qualsevol cas, això, s'estan generant grups de WhatsApp, s'estan generant, es busquen per fer activitats, més que res perquè busquen aquesta validació, és a dir, és una persona que té el mateix i que automàticament et valida tu.
També com a famílies, aquí hem de fer un repensament, no?, de com tractem a aquestes persones que prou pateixen, i que és veritat que moltes vegades, com no és quantificable, com no ho podem veure, com si que veiem un braç trencat, doncs ens costa de donar aquesta veracitat, no?, del dolor d'una persona que pot arribar a ser fins i tot incapacitat, no?, i que hagi de canviar la seva vida.
Sí. No es pot mesurar, és bàsicament això. Podem saber perfectament quina quantitat de sucre tens tu ara mateix a la sang,
sí.
Però no podem saber el dolor. En part perquè aquest mateix dolor, si ens l'apliquem, el que tens tu, si ens l'apliquem a l'Hector o a mi, segurament puntuarem diferent.
Clar, aquest gindàs, no?, del dolor, sí, que també tenim cadascú. És un tema complex, però que es va treballant des d'aquests grups. Per què penseu que són més les dones que s'hi acosten a aquest tipus de grups, que potser verbalitzen més, no?, o assumeixen més aquest tipus de dolors?
Potser el rol de sobrecàrrega de la societat, encara estem amb... O sigui, és evident que assumiu molta més feina, tant fora de casa com a casa. Uh-huh. I no sé si hi haurà també algun component hormonal, jo no sabria dir-te'l, però és evident que la sobrecàrrega que porteu vosaltres... Basta mirar els grups de cuidadors, que la gent que cuida és, uh-huh, són dones, són les filles de, la dona de, que un home cuidi algú gran no és tan freqüent. Jo suposo que és aquest patiment inherent al, uh-huh, a cuidar, no sé, podria ser això.
Héctor, què volies dir?
No, volia afegir això al que comentava el Paco, dels grups. Els grups no són terapèutics, són psicoeducatius, no són tampoc...
Són d'acompanyament, no?
Mútua, sinó que el que s'està ensenyant és això, aquest llindar d'exigència, que també vinculat amb l'última pregunta que has fet sobre per què dones, i acceptar que hi ha coses que ja no es poden fer, però això no implica que no es pugui fer res. Es treballa amb aquesta... i l'autopercepció del dolor. I com gestionar el dia a dia amb aquesta situació. A més, amb aquests grups també se'ls està donant sortida per un cop acaben les sessions. No podem tenir aquestes persones. Com comentava el Paco, hi ha hagut ja 4 grups, aquests grups s'han d'anar acabant, hi ha moltes més pacients que han d'entrar en aquests grups, i s'està intentant donar una continuïtat, ja sigui a través de la lliga reumatològica, ja sigui a través de les activitats esportives dels centres esportius municipals específiques, tant de dolor com de l'aquasalus, com de fibromiàlgia, a dintre dels centres esportius municipals, i ara també estem intentant trobar amb aquests grups que s'han constituït i que estan mantenint aquesta relació via WhatsApp, en lloc de fer-los una prescripció social, que és una altra de les eines que tenen els equips d'atenció primària, en lloc de fer-los una prescripció social individualitzada, ja hem parlat amb la xarxa facilitadores de prescripció social per intentar trobar prescripcions socials grupals, perquè el grup no es trenqui i vagin fent tastets d'activitats culturals i d'altres activitats que puguin anar a fer en grup, sobretot per donar continuïtat a aquests grups, perquè no podem generar un client cautiu.
Clar,
que voldrien veure la psicòloga cada setmana, i no pot ser perquè hi ha moltes més pacients esperant poder entrar en aquests grups. Amb la qual cosa estem intentant buscar alternatives i continuïtat amb aquests grups de cara a que puguin mantenir aquesta activitat que ara han recuperat a través de l'activitat que s'ha fet al grup.
Uh-huh. Aquí entra l'encaix de l'Ajuntament amb la Generalitat, no? Que sí que és veritat que estem veient a nivell sanitari com s'estan incorporant diferents referents als centres d'atenció primària, com això comença a caminar cap a una salut i cap a un benestar, com portem aquí molt de temps parlant, no? D'una forma transversal, no només aquesta atenció a demanda i assistencial purament, però sí que és veritat que després s'hi han de donar alternatives properes, fàcils i còmodes per a aquestes persones, no? I això es fa des de l'arrelament amb el territori.
Sí, el coneixement de territori el tenim nosaltres, el té l'Ajuntament. Moltes vegades les figures han anat aterrant. El Víctor va ser potser el primer,
el primer
rebec que va haver-hi a Catalunya.
Sí.
I no sabia exactament què havia de fer amb la qual cosa. El contacte, el coneixement de territori, el coneixement amb les entitats, amb les altres seccions municipals, la pròpia gestió d'espais municipals, la tenim nosaltres, i per sort doncs, ara hem pogut recuperar antigues comissions de recursos comunitaris que havíem tingut, ara la tenim molt estabilitzada, i decidim d'una forma completament col·legiada quines són les activitats que es faran, tant els sanitaris com les altres figures que s'han anat incorporant, no només rebecs, sinó nutricionistes, fisios, ara higienistes dentals, que hi ha els equips d'atenció primària també, i combinar-ho amb el coneixement de territori, ja sigui amb recursos propis de l'Ajuntament, com amb les entitats i altres agents, com poden ser altres administracions, com podria ser l'equipament cultural Delta, que al final el pont el fem nosaltres i no ells, que, tot i ser dependre de la mateixa administració. La qual cosa, ara estem extremadament contents en quant amb aquesta col·laboració, aquesta confiança i aquest treballar per aquest objectiu comú, que és donar una millora del benestar de la ciutadania.
Si algú que ens estigui sentint digui és que és això, el que heu descrit és el que em passa i no sé per on començar, què és el que ha de fer?
Pot venir, bueno, estem intentant diversificar una miqueta els punts de captació. Els més evidents són els centres sanitaris, o sigui, qualsevol de nosaltres, els que exercim amb els centres d'atenció primària, podem remetre aquesta prèvia entrevista,
visita, valoració,
prèvia,
exacte, no?
Podem remetre'ls als grups. El punt del filtre, per així dir-ho, són les REBECs, o sigui, nosaltres fem una derivació a la REBEC i és ella qui decideix una miqueta cap a quin grup pot anar, perquè hi ha diversos grups, hi ha un grup de fibromialgia, hi ha un grup de cuidadors, hi ha un grup d'ansietat i hi ha un altre grup que ara... Bueno, hi ha quatre grups que estan, que estan funcionant i qui fa el filtre una miqueta és la REBEC. Però, per exemple, ara... No fa gaire vam tenir una reunió amb les oficines de farmàcia, amb agents, amb farmacèutics.
Clar,
també.
Que estan molt diàriament en el contacte, no?
per tal d'intentar que serveixi una miqueta també de punt de captació. És a dir, quan ve alguna persona que la veu més trista o que no surt de casa i això, i ho comenta ja, doncs que hi hagi una via àgil, que és la que hem de treballar, per tal que puguin fer derivacions a... Els grups específicament, directament no, però a prescripció social, per exemple, alguna de les activitats de prescripció social.
Perfecte. Doncs avui hem volgut parlar de com és viure amb dolor i, sobretot, doncs, quines opcions hi ha al Prat per poder acompanyar amb aquestes persones també doncs, a fer la seva vida una miqueta més fàcil. Gràcies per acompanyar-nos avui, que vagi molt bé.
Gràcies.
Molt bon dia. Doncs fins aquí el Planeta Prat d'avui. Passem el relleu als companys dels serveis informatius de la casa. Agrair a col·laboradors i col·laboradores que cada dia fan molt més interessant aquest programa i al nostre equip, amb Sergio Villera a la part tècnica, Marc Quinto i Laura Brilló a la producció. Com sempre, gràcies a vosaltres, els i les oients, per acompanyar-nos cada dia. Nosaltres tornem demà. Cuideu-vos! I'll tell you what you wanna hear. Get my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah, yeah. I put my arm around so you are strong in the end. I put my arm around and I saw you dead. I'm unstoppable. I'm a force that breaks. I'm in.
unstoppable today.
És la una.
Serveis informatius. El Prat Ràdio.